L'Ofici d'Educa, a Catalunya Ràdio.
He dedicado toda mi vida a la infancia, a pensar en ella y pensar con ella. Niños y niñas, a la vez de la bibliografía, me han enseñado que la educación emocional y emocionante es una opción en nuestros días. No es fácil competir con máquinas, con pantallas, con robots, pero sí es fácil tocar el corazón de una persona para que mirándonos a los ojos todo sea diferente. Las emociones son respuestas adaptativas del ser humano. No son aprendidas, son innatas. Los sentimientos sí. Conocerlas, comprenderlas, incluso elegirlas, es lo que nos lleva hacia una excelencia emocional. Y esto necesita entrenamiento. Tomar conciencia de nuestras emociones, pasando por procesos de alfabetización, conciencia y socialización emocional. Esto no pasa solo, esto hay que provocarlo y procurarlo.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la Mar Romera, psicopedagoga i autora d'Educar sin Recetes. Diu l'Eva Bach, de vegades les emocions agafen el volant de les nostres vides i ens entaforen al seient del copilot i viatgem amb por, angoixa o una ràbia més gran que nosaltres, moltes vegades sense consciència. Tenir una emoció que l'emoció s'apoderi de nosaltres. D'aquí la importància de l'alfabetització emocional des de ben petits. En parlem avui amb...
Eva Bach, mestra, pedagoga, pionera de l'educació emocional a les escoles i a les famílies, que ens presenta Com cuidar la salut emocional. Sentirem també el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles, el sentit de l'humor del Sergi Vives i el manual pràctic per afrontar el conflicte familiar amb la terapeuta gestal Marta Butjosa.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Tot el que sentim té a veure amb l'amor o amb la por o el dolor de perdre'l. Eva Bach.
Avui farem aquest exercici amb l'Eva Bach d'aquesta alfabetització emocional. Diu l'Eva Bach que el que més li van demanar durant la pandèmia van ser eines. D'aquí que ha escrit un manual d'alfabetització emocional ple d'eines per atendre, expressar, calmar, reconduir, transformar i integrar de manera saludable emocions intenses que ens superen a nosaltres, els fills o l'alumnat. Eines per sentir, no analgèsics emocionals per fugir de les emocions desagradables o pertorbadores. Eva Bach, molt benvinguda. Quines són les conseqüències de la no expressió de les emocions i créixer així, que seria...
Doncs, bon dia, moltes gràcies, Elisabet. Les conseqüències de la no expressió de les emocions poden ser fins i tot contraposades. Podem tenir des d'una insensibilització, tornar-nos persones com amb una cuirassa, amb una incapacitat d'empatia, de reaccionar, de realment mostrar un cor sensible i obert, fins a ser persones que, tot el contrari, que exploten de males maneres, de formes a vegades desmesurades, de formes il·lògiques fins i tot, que semblen irracionals vistes des de fora, però és perquè hi ha una acumulació, o fins i tot vist des de la pròpia persona, però és perquè hi ha una acumulació que tard o d'hora surt, com quan vas deixant coses, vas deixant aquell borrissol sota l'estora, amb un no passa res, però si vas acumulant, allò es fa irrespirable.
Llegim el teu llibre. Les emocions contenen informacions valuoses per conèixer-nos millor, ens diuen què és bo i què no per nosaltres, què ens fereix i què ens acarona, què ens neguiteja i què ens calma, a què podem fer front i què ens supera, amb què ens en sortim bé i amb què no, ens mostren on hi ha un límit, són biologia i aprenentatge, herència i ambientment i cos, pensament i intuïció, imprescindibles, vages. Sí. Què hem de fer amb les emocions, sobretot les més ingrates o difícils?
Doncs el contrari del que tenim ganes de fer i solem fer, perquè el que volem és que se'n vagin com més aviat millor. No les volem sentir, però ens hem de permetre sentir-les, deixar sentir-les, evidentment, sense que es perpetuïn, sense que es cronifiquin, per això necessitem eines, però sense que sigui aquesta emoció que se'ns instal·la i que ens fa hostes, no? El que hem de fer nosaltres és ser hospitalaris amb elles i deixar que facin la seva feina, mirar-les com a, d'una banda, miralls, perquè ens diuen coses sobre nosaltres, ens porten històries de vida i sobre la nostra vida i sobre com som, per tant, d'autoconeixement, i al mateix temps mirar-les com a mestres, que ens solen mostrar alguna cosa pendent, alguna cosa que hem d'aprendre, alguna cosa que ens hem de doblegar a vegades davant d'ella, que hem d'acceptar encara que no ens agradi, altres vegades alguna cosa que hem de transformar. També pot ser que ens mostrin alguna cosa que no estem atenent prou bé, alguna cosa vital que no estem atenent, que hem de cuidar més de nosaltres, de la nostra vida, del nostre entorn. Costa molt això que estic dient, no és fàcil. El que volem és, com ho dèiem, la pastilla per no sentir i ja està. Això és tot un procés de creixement més difícil, però és el que al final ens fa saborir la vida i sentir-la amb una certa plenitud.
Ens parles de 5 emocions bàsiques, ja ho dèiem al principi, no? Aquesta idea de l'alfabetització emocional. Tu parles de la tristesa, l'alegria, l'amor, la ràbia i la por. I és molt interessant perquè vas, d'una manera, estirant el fil del que hi ha darrere de les emocions, no? El que hi ha darrere de la frustració, la impotència, la desesperació, no? A mi m'agradaria que ens aturéssim amb 2 emocions, que són la ràbia, que és molt potent i sovint mal vista, i la tristesa, però comencem per la ràbia.
Sí, la ràbia és una emoció que ens hem de permetre sentir-la com totes les emocions en la mesura suficient, perquè mira, si no sentim mai ràbia i no ens la permetem, perquè que està molt desacreditada en determinades persones i contextos, però si no ens permetem sentir-la, ens deixarem trepitjar i trepitjar el nostre espai vital i a vegades faltar-nos el respecte i traspassar els nostres límits o que els traspassin, que ens agredeixin la nostra dignitat. En canvi, si la sentim en excés, serem nosaltres els que trepitjarem i els que anirem envaint i l'espai de l'altre o no respectant els seus límits i la seva dignitat. Per tant, és una emoció que és primària, que és molt visceral, que és molt del cos, que se sent d'una manera molt clara quan la tenim. Hi ha molts indicadors corporals i, per tant, el que s'ha de buscar són eines i contextos on pugui sortir d'una manera saludable, no pas reprimir-la.
De fet, tu dius que la ràbia expressada adequadament pot ser constructiva.
I tant. Quants drets, quantes fites, quantes coses socialment i personalment hem aconseguit perquè ens hem enfadat i hem dit això no pot ser. I fins i tot jo crec que és inspiradora i creativa per fer canvis personals i socials que convenen. Les transformacions importants han de tenir una miqueta també de ràbia, de no acceptar allò que va contra la vida, que va contra nosaltres, que va contra el ser humà o la humanització, que va contra les persones. Això, aquí ha de sortir una mica de ràbia perquè si no, no tiraríem endavant.
La tristesa, l'altra emoció. Expliques, per exemple, que al Japó, això és molt curiós, hi ha clubs per anar a plorar, la importància que li donen ells a expressar la tristesa. No?
Sí, sí, sí. És que, esclar, de seguida que ens sentim tristos, se'ns diu que ens fixem en tot allò que tenim, en tot allò que sí que hi és. La tristesa és aquella memòria, aquell aroma d'allò que hi era, ja no hi és, o que ja no hi tornarà a ser, o que potser no serà, o mai més serà, o no serà mai. Aleshores, és una pèrdua, ens connecta amb una pèrdua, ja sigui del que no serà mai o del que havia sigut i no és. Aleshores, què se'ns diu? Per compensar aquesta tristesa, mira't el que sí que tens, el que sí que ja. Clar, sí, evidentment, clar que tinc coses a la meva vida molt boniques, però també tinc aquest sentiment, que és la tristesa, que si no se'm deixa expressar, haig de construir un personatge on aquesta tristesa no surt i que arribarà un moment que aquest personatge de tanta tristesa acumulada, allò que dèiem al principi, es trencarà amb bocins. I això, doncs, a mi m'ha passat. O sigui, és a dir, arriba un moment que no pots sostenir allò perquè va contra la teva fragilitat, la teva vulnerabilitat, implica reconèixer aquesta tristesa. La tristesa, al final, té a veure amb això, amb el ser fràgils. La vulnerabilitat és la capacitat de ser ferits. I tots i totes tenim capacitat de ser ferits. Si no la reconeixem i no la tenem, arribarà un dia que aquesta ferida serà tan grossa que patarem del tot.
De fet, això que estem fent, que és posar nom a les emocions, és el que ni diem l'alfabetització emocional, no? I per què és important des de petits que identifiquin, que entenguin, que puguin gestionar les seves emocions, les grates i les ingrates, no?
Doncs per diverses coses. Primera, perquè si no hi ha una desconnexió del ser, de la teva essència, del teu món interior. Hi ha una desconnexió entre el que et passa per fora i el que vius per dins. Però també per el patiment que això genera, l'Alice Miller ho diu molt bé, si les criatures no troben un espai, un temps i unes persones al costat amb qui puguin expressar allò que senten sense amagar-ho, construiran aquest fals jo que deia abans, i això serà una font de gran patiment que a més s'anirà perpetuant de generació en generació fins que algú en sigui conscient. I també perquè després passa una altra cosa, i és que tot això que no ens permetem expressar ho projectem cap enfora i per tant ho aboquem sobre altres persones i sobre situacions, complicant-les, fent conflictes, creant toxicitat emocional al nostre voltant, i evidentment tota aquesta projecció a vegades també fa doncs, que malmetem tot el que hi ha al nostre voltant.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, alfabetització emocional.
Em fa tanta ràbia.
Expressar i compartir les ferides de l'ànima és necessari i saludable, i ens humanitza. Eva Bach.
Doncs diu l'Eva Bach al llibre Com cuidar la salut emocional sent eines per calmar les emocions difícils. El problema de les emocions no és sentir-les, sinó que ens dominin, ho dèiem en començar, i que les hem d'expressar, atenció perquè és una cosa que repeteixes molt al llibre, en la justa mesura, ni poc ni massa, i que és saludable saber positivar, però que no és aconsellable fer-ho a l'instant ni sempre. I ens parles també de 8 estils emocionals en funció de l'actitud que tenim amb les emocions i que es poden barrejar i que passen per ignorar-les, prohibir-les, invalidar-les, voler canviar-les, culpar l'exterior del que sentim, ser addictes a una sola emoció o família d'emocions o magnificar-les. Anem per parts. Expressar-les en la justa mesura. Quina és aquesta justa mesura?
Aquesta és el repte, no? Que aquesta justa mesura no hi ha ningú que la marqui, no hi ha un barem aquí. Cadascú l'ha de saber trobar i autorregular-la. Per tant, és un procés personal, és aquest procés d'entrenament que deia la mare al començar, és aquest procés de creixement personal, d'autoconeixement, perquè la mesura d'una emoció, de la mateixa emoció, en persones diferents pot ser diferent, i en la mateixa persona, amb relacions diferents i en contextos diferents, també és diferent, perquè és el que tolera també cada context. Jo, potser, amb una persona molt propera, puc expressar la meva ràbia d'una manera primària, perquè em coneix i perquè és un context protegit. En públic no seria adequat que l'expressés així, perquè segurament...
Eva, com puc saber jo si estic expressant una emoció en la justa mesura? És a dir, com em sentiré jo? Perquè a mi a vegades m'ha passat que expresso una emoció i em sento fatal, i altres expresso una emoció i em sento la mar de bé, no? Com puc saber jo que aquella és la justa mesura?
Aquest és un primer indicador, Elisabet, tu mateixa. I primer, com diu l'Antonio Damasio, neurobiòleg, el teu cos, el marcador somàtic et diu alguna cosa. Ara bé, després hi ha una altra cosa. Mira el teu entorn. Mira quins efectes. Mira quina repercussió. Mira com allò és rebut. Mira què... Clar, mira quins efectes...
Un desastre.
Mira els efectes col·laterals que estàs... A veure si quan et veuen a venir s'aparta, no diuen ui...
O fan canvi... ulls desmarats a dir... A què m'acaba de dir?
Que ja ve la que expressa la ràbia sense posar-hi cap mena de recança, no? Ni d'impediment, ni de límit. Potser que ens ho pensem.
Parlàvem això d'aquests estils emocionals, però dius tu que només el 8è d'aquests que jo deia, l'estil empàtic, és el saludable. Què proposa aquest estil? És a dir, quin seria l'estil saludable a l'hora d'expressar les emocions? Tenint en compte que es barregen, tu ho expliques al llibre.
Sí, l'estil saludable és precisament l'empàtic, que vol dir que és fer tot el que no fan els altres. És a dir...
A veure, si torno a dir això, perquè això sembla fàcil, però...
És fer el revés del que fan els altres, diguem-ho més fàcil, no? És a dir, no les nego, no intento no parlar-ne, parlo, pots parlar del que et preocupi, del que t'enrabii, del que et posi trista, del que et dolgui, pots fer-ho, amb mi pots fer-ho, jo t'escolto. La negació, en comptes de dir el no ploris, el plores si en tens ganes i si ho necessites, i evidentment ajudar a plorar, fins a un límit, saludablement, mirar que no sigui un plor que vagi entrant en un bucle, això, moltes vegades ho he dit, no? Aquella cosa de plorar amb els ulls oberts, de plorar sense anar-te recargolant cap avall, no? A l'aixecar la barbeta a vegades, perquè si no anem entrant dins de la nostra emoció i aquest bucle es va intensificant, i això tampoc és bo, deixar plorar, però mirar doncs, que aquest plor faci una funció catàrtica, alliberadora, i no tot el contrari. No voler-la canviar a l'instant, l'emoció. L'estil empàtic no et diu, va, bueno, però alegra't, ja està. Si estàs trista, mira d'alegrar-te, o fem una cosa perquè t'alegris. Home, hi haurà un moment en què convindrà, potser això, eh? Puntualment, potser també molta tristesa, ens convenen aquests moments de mirar si fem algú que ens alegri, clar que sí, però no per sistema, no d'entrada.
De fet, hi ha aquesta frase que es repeteix tantes vegades que no és certa, però no parem de repetir-la, que és tot anirà bé, no?
Exacte. Sí.
És com un escut, no? Tot anirà bé, no?
I no passa res, no? I no passa res. En el llibre poso l'exemple. Quan una criatura es fa un nyanyo, es dona un cop al cap i cau a terra, i diem, no ha passat res, sí que ha passat res. S'ha donat un cop, potser li fa mal, i a més segurament s'ha espantat. Doncs ha passat això. Llavors, el tot anirà bé, el no passa res, doncs al final és deslegitimar les emocions, que és una altra cosa que no fa l'estil empàtic. L'estil empàtic les legitima. No et diu, això és una tonteria, no ha passat res. No et diu, per això plores, quina bestiesa, si no és res. Home, per tu és algo, deu ser important per tu que ploris, et deu doldre, per això plores. Llavors, no cal tampoc, és que no cal fer miracles. L'estil empàtic, la gent es pensa potser que és una vareta màgica que de sobte fa que tot sigui meravellós. No, simplement és acollir, escoltar, legitimar, dir m'importes tu, m'importa el que sents, i ho acullo, ho respecto, ho legitimo i t'acompanyo per ajudar-te a transitar-ho, a transformar-ho, o bé, a vegades, acceptar-ho, també.
Com ens ajuda, per exemple, a autorregular-nos emocionalment la tècnica del semàfor? Què és això?
La tècnica del semàfor és una tècnica que gairebé és l'eina clau per manejar-nos amb totes les altres eines, perquè al final el que ens diu és que ens hem de conèixer fins al punt que quan una emoció ens sobrepassa i passa d'aquesta mesura suficient a un excés, per exemple, o a una carència absoluta, és quan hem d'aturar-nos. Per tant, llum vermella. Quan estem notant que l'emoció es desborda o que desapareix qualsevol emoció, qualsevol sensibilitat humana en nosaltres.
O sigui que en aquell clar, moment de voràgine i de volcà emocional, sí, el semàfor es posa vermell i atura't.
Llavors,
pel bé de la humanitat,
aturat. Exacte, aturat. I llavors t'atures, i quan t'has aturat, aquí ve el procés important. És quan et dones la llum ambra, la taronja, per buscar en tu, per buscar aquelles eines que et permetin connectar, que et permetin comprendre, que et permetin expressar, que et permetin calmar-te. És quan anem a la caixa d'eines o al kit emocional. Cadascú veurà què pot fer segons l'emoció, el moment, la circumstància. I finalment, quan hem notat que aquell suflé ha baixat, que com dic al principi del llibre, la purpurina, aquella que s'escampa per tot el pot quan agitem el pot amb aigua i té purpurina, quan estem agitats emocionalment s'escampa per tot el pot, quan tot allò s'ha tornat a posar a la base, s'ha tornat a calmar, torna a ser transparent i tornem a veure clar, doncs aleshores ja ens podem donar la llum verda per veure què fem i amb qui ho fem, i on ho fem, i si hem de dir, no hem de dir, etc.
I que en el cas de les criatures és la tècnica de la tortuga.
Sí, jo li vaig sentir per primera vegada l'Anna Carpena, i ella l'ha difós, no sé, tinc el dubte de si és seva o simplement n'ha estat difusora, però sí que és veritat que és el mateix, però és com la tortuga que es posa dins la closca quan nota aquesta agitació i es pregunta què li ha passat.
Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement. A l'ofici d'educar, alfabetització emocional, amb l'Eva Bach.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
La flor de l'alegria ens l'han de sembrar al cor des de ben petits. Eva Bach.
Avui amb l'Eva Bach, parlant d'aquest llibre, Com cuidar la salut emocional, 100 eines per calmar les emocions difícils. Proposes, Eva, que tinguem una caixa d'eines o kit emocional personalitzat que ens la podem autoaplicar i ensenyar a utilitzar infants i adolescents que parteixen de dos requisits imprescindibles, consciència i dir sí al que sentim. I aquesta caixa d'eines porta eines basades en la paraula i el llenguatge verbal. A veure, què trobarem en aquesta caixa d'eines que ens proposes, Eva?
Hi trobarem 14 tipologies d'eines. La número 14 és un calaix d'aquests que es diu altres, on hi caben algunes que no m'encaixaven en altres tipologies, i moltes més que pot afegir tothom qui ho llegeixi, perquè jo n'he posat 100, n'hi ha unes quantes més de 100, però 100 és un número rodó bonic, i segur que n'hi ha moltíssimes més, no hi caben totes. Llavors en trobarem aquestes 14 tipologies, des de les verbals, les que tenen a veure amb les arts i les tècniques artístiques, que he deixat fora la música i la dansa, les he posat en capítols a part, música i dansa, perquè fossin més visibles, perquè si ho hagués posat dintre d'art, doncs quedava més, tot més allà dintre, camuflat. I penso que tenen entitat pròpia, totes elles. Hi trobarem les catarsis, hi trobarem els rituals, hi trobarem la meditació i el mindfulness, que les ajunto perquè una sorgeix de l'altra. Hi trobarem tècniques orientals, hi trobarem ancoratges, i trobarem també doncs algunes eines que comento de psicoteràpia, que tot i que no ens les podem autoaplicar, però jo sí que penso que de tant en tant necessitem aquesta revisió emocional de la mateixa manera que ens fem una revisió mèdica.
Els rituals, aturem-nos al respiració també. Els rituals, aturem-nos aquí. Accions simbòliques que promouen i faciliten l'expressió emocional. A veure, posa'ns un exemple. De fet, tu expliques un cas que et va passar amb el teu fill.
Sí, el que explico en el llibre, n'hi ha molts de més senzills, és el cas de que al meu fill gran, en Marc, li van regalar els contes dels germans Grimm sembla que és Grimm, oi? El de les set cabretes. És que ara...
Pot ser.
És Grimm o és Anders? És que ara mateix tinc el dubte.
Ho buscarem.
Bueno, exacte. Li van regalar el conte d'uns quants, hi havia el de les set cabretes i hi havia una cinta de caset en aquella època que els narrava pues amb veus d'altres personatges. I jo, sempre li narrava jo, però un dia vam posar la cinta i li va agafar molta por. Quan li narrava jo no, però quan vaig posar la cinta sí, la veu del llop li va semblar que allò existia de veritat i va agafar molta por, no dormia. Llavors vam fer un ritual que va ser doncs que trencaríem aquell caset, que seria com matar el llop, ajudat per mi, i a més el vam anar a tirar al container i a més després hi vam posar un altre caset on es veia que aquell caset el vam tornar a posar perquè es veiés que ja no se sentia, que aquell llop ja no hi era, i vam començar a posar un altre que ja no tenia les veus del llop. I això el va tranquil·litzar. Pues això és un ritual.
Em diuen que sí, que és Germans Grimm.
Sí?
Rituals com aquests ens poden ajudar. Parles també, ho has comentat, més enllà, la catarsi, no? L'alliberament d'emocions ingrates, que de fet en les criatures serien les rebequeries. Tu
sí.
Parles de com
sí.
Afrontar les rebequeries.
Sí.
De fet, al llibre proposes un decàleg.
Sí, poso un decàleg, sí, sí. I jo diria que, primer, veure que no ens volen tocar la pera, sinó que el que fan és una manera de...
tocar la pera.
Clar, és una manera d'expressar... allò que els supera, aquella ràbia que en aquell moment és més forta que ells, no? Ho dèiem al començar també. Després, evidentment, pensar que ho expressa d'aquesta manera perquè no sap expressar-ho d'una altra, i per tant li hem d'ensenyar a fer-ho. Després també els hi hem d'ensenyar a calmar això sense afegir-hi llenya al foc nosaltres, sense invalidar-ho, però sense afegir-hi llenya al foc, que moltes vegades nosaltres ens posem pitjors. Jo també penso que els hem de posar paraules. A vegades estàs molt enfadada, ja ho veig, t'hauries volgut quedar al parc més estona i ens n'hem d'anar, no? I li podem dir, doncs mira, pots fer el que vulguis, rondinar una estona, queixar-te una estona, si vols no em parlis una estona, si vols estigues enfadada amb mi una estona perquè ens anem del parc. A vegades potser estan tan i tan enfadats que no volen fer res i que no volen ni que els parlem i no vols ni que et digui res, doncs també està bé. I a vegades els diem, ja veuràs com et passarà, però ara és normal que estiguis enfadada. a lo millor ens dirà que no li passarà mai, de tan enfadada que està, i llavors també aquí un toc d'humor de home, mai em sabria molt greu perquè t'estimo molt veure't sempre enfadada, però ara entenc que no vulgui saber res. És a dir, tot aquest tema d'acollir, d'acompanyar i de proporcionar-los aquestes eines i recursos i sobretot d'estar nosaltres disponibles efectivament a mà per si el que volen és una abraçada, perquè si el que volen és aquest acompanyament, aquests mimitos propers. Fer-los disponibles, que a vegades quan fan rebequeries sembla que diguem no et vull, vés-te'n fins que et passi.
A vegades les rebequeries poden intimidar una mica. L'altre dia llegia que en molts casos ser permissiu té conseqüències, no? Davant d'una rebequeria, com podem no deixar-nos intimidar i en tot aquest procés que ens acabes de dir ara, ser capaços de col·locar un límit, no?
Clar, i els límits es col·loquen des de la calma i des de la serenor adulta. Per això deia, cuidado de no afegir més llenya al foc nosaltres, perquè si llavors som nosaltres els que comencem la rebequeria, encara que no piquem de peus, però la comencem amb una explosió verbal, amb una incontinència verbal que va pujant i va entrant en una espiral, doncs llavors perdem aquesta credibilitat. La credibilitat la guanyem quan som capaços de comprendre i acollir allò i al mateix temps de contenir-ho verbalment, emocionalment, físicament, amorosament. Quan estem fent això i diem no, això encara que ploris seguirà sent així i em sap molt greu que ploris i tens tot el dret a plorar i tot i així doncs no ens quedarem més estona. Llavors està bé també que, clar, hi ha tot un treball previ, estem entrant en el dels límits, llavors hi ha també les coses d'explicar-les abans, de dir-ho, que arribarà el moment de marxar. També hi ha el deixar escollir si marxem abans i resulta que avui tindrem temps per llegir un conte, si marxem abans del parc, o si ens quedem més estona, doncs no tindrem temps per escollir el conte, sense cap mena d'acritud, no de dir serà un càstig perquè no tindrem conte. No, no, és així, o sigui, donar aquest dret també de les alternatives i d'escollir.
Com cuidar la salut emocional? Aquesta és la pregunta que es fa en el seu llibre La Eva Bach avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement a l'ofici d'educar, alfabetització emocional.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
L'empatia és una bona manera d'acollir, contenir i transformar rebequeries i altres emocions ingrates. Eva Bach.
Doncs tu ens ho deies, Alan, en aquesta caixa d'eines també inclous la música i les tècniques musicals, la meditació, el mindfulness, la visualització i l'humor, i tècniques orientals i els ancoratges. A veure, posa'ns un exemple d'ancoratge, que és una cosa molt pràctica i que ens pot ser útil.
Sí, sí.
Molt útil.
Molt útil pot ser. N'hi ha de diversos tipus, però em centraré amb el més fàcil i conegut i més fàcil d'autoaplicar, que és l'ancoratge que té a veure amb rememorar una situació agradable viscuda, passada, per traslladar-la al present i poder-la recuperar en moments en què sembla que estem experimentant emocions desagradables i necessitem experimentar-ne d'agradables. No sé, has de sortir a fer una cosa en públic. Doncs, per exemple, a vegades va molt bé per calmar-te, buscar un ancoratge que et vagi bé per transmetre't una situació de calma. Llavors seria, per exemple, pensar en un paisatge en un moment de la teva vida on hagis experimentat aquesta sensació de calma. El visualitzes. Si l'acompanyes d'alguna música, si l'acompanyes d'algun efecte o sensació tàctil, si a més l'acompanyes d'alguna olor, els colors, tot el que sigui sensitiu. I això ho has de rememorar diverses vegades, has de fer com una visualització. I llavors fes-te aquest senyal tàctil que et connecti amb això. Llavors, arribat aquest moment en què tu has de sortir a parlar en públic i et poses nerviosa, doncs et toques aquest punt on has establert l'ancoratge tàctil amb totes aquestes sensacions agradables i aleshores això, moltes vegades, t'ajuda a connectar amb aquesta sensació de calma que vas experimentar i que segurament doncs, et convé tant ara.
I els encoratges ens podrien servir per la gestió de les emocions difícils, que dius tu?
Sí, i tant que sí. El que passa que, clar, que ens imaginen, no?, en aquest cas sí, en un cas d'una, per exemple, d'una ansietat, l'olorar una cosa, un aroma agradable, ens pot tranquil·litzar. A més, ens obliga a respirar. Com has dit abans, la respiració és l'eina de les eines, perquè totes la necessiten i han de comptar-hi. Llavors, quan tu olores una cosa agradable, doncs estàs amb una certa ansietat o preocupació, busques una cosa que realment et rememori amb una olor que et rememori amb algú agradable i t'obliga a l'olorar-ho a respirar fons per impregnar-te d'aquell aroma.
A vegades ens oblidem, llavors, que hem de respirar.
Clar, llavors el que passa, Elisabet, és que no hi ha cap tècnica que funcioni sempre per totes les emocions, en totes les circumstàncies i en totes les persones. Llavors, l'encoratge no ens ho resoldrà tot. I haurem de descobrir què en resol i què no.
I acabes el llibre amb propostes pràctiques per calmar emocions molt concretes. Per exemple, la por, sobretot amb les criatures. Com podem calmar la por?
Doncs mira, la por, per exemple, hi ha dues maneres molt senzilles i molt boniques, que són per gaudir-ne, també. Dius, una emoció com la por? Doncs mira, primer amb un diàleg, amb un titella, amb una nina, un nino, amb un peluix, sobre aquesta por. Perquè llavors dialoguem amb el titella, però qui està dialogant és la criatura. I per tant li direm, i què necessites, titella, per tenir menys por? I si et fem una abraçada? Sí, sí, o no, no. I la criatura ens establirem a través d'aquest personatge un diàleg sobre la por. I després hi ha una altra manera, també preciosa, clàssica, que no la descobreixo pas jo, que és amb la fantasia. Les pors, que són fantasioses, que no són reals, es resolen amb temes, doncs, irreals i fantàstics. A la nana Bonilda, que convertia els malsons en xocolata. Doncs tot això ens pot ajudar, aquests rituals, que ens ajuden a resoldre de maneres màgiques i fantasioses allò que és fantasiós.
Una altra emoció, com calmar l'ansietat amb les criatures? Què podem fer?
Sí, mira, l'ansietat hem de fer sortir la ment d'allà on està capficada i on està donant voltes. Quan és una ansietat, a veure, estic parlant d'una ansietat natural, una certa angoixa davant d'algú que pensem que ens supera, que pensem que no tenim recursos per fer-hi front. Un altre cop podem recórrer al llenguatge verbal, però, per exemple, centrar-nos en una visualització de números, respirant, centrar-nos en l'inspirar i l'expirar. Aspectes com, per exemple, poden ser el caminar, el sortir a la natura, l'exercici, fer alguna cosa física, perquè tot allò que ens tregui d'aquell pensament. Comencem a narrar el que estem fent, fem un joc i comencem, com si fóssim això, no? Locutores o locutors de ràdio, a narrar el partit, no? Estem narrant el que estem fent en veu alta. Per què? Doncs perquè això, perquè ens treu d'aquesta ment que està capficada i enfocada només en un tema.
Llegim el llibre, Com cuidar la salut emocional. En algun moment de la nostra vida pot passar que no ens funcioni cap eina. Tenim aquesta fantàstica caixa d'eines i no ens funciona. Ho dic per experiència pròpia, dius Eva. Un bon dia totes les eines que m'havien funcionat van deixar de fer-ho i va començar la nit fosca de l'ànima més llarga de la meva vida. I què es pot fer en aquests casos? Què t'ha funcionat al final, Eva?
Sí, fixa't, a mi m'han deixat de funcionar les eines que m'han funcionat sempre i que portaven anys funcionant-me. Ja no em funcionava la meditació, ja no em funcionava la respiració, em tornava a venir una ansietat, un malestar molt gran, físic també, molt, no només emocional, sinó amb símptomes físics molt, molt forts. I què vaig fer? Doncs el primer que vaig fer va ser buscar ajuda, perquè llavors, jo ho dic aquí, igual que a vegades no et serveix la farmaciola que tens a casa o no et serveix la caixa d'eines per arreglar algun clau que es descolla, doncs hi hem de buscar un professional, hem de buscar ajut professional o hem d'anar al metge, doncs igualment passa amb el tema emocional. I llavors vaig buscar aquest ajut i també haig de dir que durant un temps també em va haver d'ajudar la medicació, que això és l'últim per mi. I, per tant, tot el que es pugui fer amb aquest entrenament del nostre cervell i de les nostres habilitats de vida i emocionals, doncs sempre va primer. Però quan resulta que no te'n surts, doncs vaig haver de fer això. I, evidentment, també aquesta medicació em va anar molt bé per poder estar en l'estat de fer tot aquest procés personal. I després, doncs, vaig fer el procés que havia de fer, terapèutic, personal, hi havia molta cosa al darrere. Abans parlàvem de les rebequeries. Quan nosaltres no podem entomar una rebequeria amb aquesta serenor adulta, què ens està passant? Què ens està movent a nosaltres? Quines emocions nostres s'estan sacsejant o s'estan posant en joc allà, no? Quina ferida, a quin vora viu ens està tocant? Llavors, doncs, bueno, vaig haver de fer un procés i amb aquest procés, doncs, vaig poder deixar la medicació i tornar a somriure i tornar a tenir alegria en majúscula, com dic en el llibre.
Quina lliçó n'has tret? Que segurament aquest llibre n'és fruit, aquest llibre, aprenentatge.
Aquest llibre no és tan fruit d'aquest aprenentatge perquè l'havia començat abans i, de fet, va quedar aturat degut a tot això. És un llibre que ha trigat 2 anys a sortir, que no tenia clar si sortiria. Sí que és veritat que el llibre s'ha beneficiat d'aquest procés perquè li vaig fer una transformació a fons, el vaig canviar de dalt a baix i moltes de les coses que havia viscut va fer que tinguessin un altre enfocament. Tot aquest procés i totes les conclusions, jo encara ho estic elaborant, tot això, i com dic al final del llibre, que no és fer spoiler, és ja tema d'un altre llibre. Però sí que és veritat que si m'hagués de quedar amb alguna cosa, et diria que compta, ara que sabem tant de les emocions, compta amb la negligència emocional. Ara ha sortit un estudi que adverteix com el fet de tenir traumes pot influir i influeix en més risc de trastorn mental en l'edat adulta, traumes infantils, i dintre dels traumes Elisabet hi posa no només les morts violentes, aquestes coses que ens passen que són emocionalment desgarradores, sinó que hi posa la negligència emocional i l'abús emocional. Per tant, compta amb la negligència emocional perquè pot ser fruit de traumes tremendos i de manca de salut mental més endavant. I clar, abans hem de disculpar els nostres pares i mestres perquè no en sabíem res de tot això, però ara ja no. Ara ja en sabem prou.
Com cuidar la salut emocional? Aquest és el llibre de l'Eva Bach en el que diu: la por de sentir i reconèixer el que sentim és por a la vida, mentre que el sí a sentir és un sí a la vida. Eva Bach, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar.
Gràcies de cor, Elisabet.
Una abraçada.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Hola? M'escolteu? Avui he volgut explicar les meves desventures com a pare primerenc de bessones en rigorós directe. Bé, directe per mi, mentre ho gravo. Per vosaltres això està gravadíssim, clar, eh? I parlo fluixet perquè és de nit, aquell espai temporal que els pares i mares ens fa més por que la saga de la peli Rec.
Pablo, grábalo todo.
No, no lo grabes todo, que no tindràs temps de gravar tot el que passa una nit a casa meva. Mira, des de que les bessones van néixer fa 4 anys, aquí no dorm ni el gat. Us descric una nit tipus escollida a l'atzar dels últims 4 anys. En nenes ja dormen, no? Marxem a dormir. Al cap de 20 minuts, una té tos. No para, més tos. Tallo ceba. Dono xarop per la tos. Poso doble coixí per tenir la nena més aixecada i respiri millor. Torno al llit. Torna a tossir. M'aixeco. Ah, no, és l'altra.
Hola!
Repeteixo procediment. Vaig a fer eucaliptus. Trepitjo el gat. Això fa despertar la primera.
Hola!
La portem al nostre llit. La meva dona es desperta.
Hola!
La segona vol aigua. Vaig a buscar aigua. Pico amb el peu contra el llit. La mare que em va parir. Vaig coix. Torno al llit amb l'aigua. Torno i s'ha dormit. Torno al meu llit. Ja dorm la primera. Me l'enduc al seu llit. Em diu: papa, t'estimo. Li dic: jo també, però estic al límit. Dorm. La deixo al seu llit. Em diu que em quedi amb ella. M'hi estiro. Bé, llit de 1,60 m, per tant, no m'hi estiro. M'hi ajupo. Em desperta al cap d'una hora la tos de la segona. Estic tot contracturat de no sé ni com he dormit. Ja no sé ni el que li dono. Espero que aigua. Me'n torno al meu llit. Encara no m'he estirat que sentim plom. Ens aixequem la mare i jo corrents. Què ha passat? Què ha passat?
Què passa?
Doncs una nena que ha caigut del llit. Mala decisió provar de treure les barreres aquell mateix dia. Bé, l'agafo. Em diu: tu no, la mama. Doncs piro al llit. Torna al cap d'una hora la dona.
Hola.
Ja dormen. Encara no acaba la frase, que tenim una a la porta de l'habitació. Collons, quin susto. Ve al llit.
Doncs bueno, pues molt bé.
Que dormi, tu. Jo vaig al llit de la de convidats. M'hi estiro i apareix l'altra.
Hola.
Em diu: tinc por dels monstres. No m'estranya, filla. Em deus haver vist la cara. I no hi ha cara més desencaixada que la d'un pare o mare sense dormir. És tortura. En fi, que si us parlo fluixet i de nit avui és perquè vivim una d'aquestes ballades apassionants.
Ai.
I us envio un missatge d'esperança. Perquè sí, després de 4 anys així, encara sóc viu. Hi ha motiu per creure que tot anirà bé. I si no va bé, li han receptat a la nena un antihistamínic que la deixa cau. Però drogues no, eh? Per les nenes, no. Vosaltres feu el que pugueu.
podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és El bosc, d'Ainara Azpiazu Aduriz. Jaume Centelles.
Hola.
Què ens explica aquesta història?
És un llibre de l'editorial La Topera. Fixa't en la portada, El bosc. I què veiem? Què veiem? Una nena amb la motxilla que es va caminant entremig dels arbres i amb tres animals que l'estan mirant amb ella. I tot això està enmarcat dins d'una mena de quadrat negre que es representa o que vol representar una fotografia. És una portada que ja dona de tota l'explicació de què va el llibre. Una nena que se'n va pel bosc i algú que li fa fotografies. En aquest cas, a la contraportada ja t'ho diu. De jove, l'avi era caçador, però ara és fotògraf. És molt xulo. És molt xulo perquè té... Podríem comentar, per exemple, que té una mirada ecologista. És un llibre que té una mirada ecologista de la natura, que és una paraula fantàstica, natura, i explica pues, això, com hem de cuidar la natura, com hem d'anar pel bosc amb respecte, sense fer soroll, passejant, mirant, fent fotografies, com fa l'avi. Molt bonic. Després també té una altra mirada que és amorosa, perquè només hi ha dos personatges, la nena i l'avi. I jo ja saps que quan surt un avi en els contes ja tremolo, perquè dic, això ja sé com acabarà. Ja tremolo, però no és el cas. No és el cas. Aquest avi no acaba, ni acaba amb Alzheimer ni acaba morint. Oh. És un avi que acompanya la nena durant
el bosc. Avis eterns, ja et veig.
Sí. I mentre la nena, durant el recorregut, com representa que mig es perd, però és igual, ella continua perquè gaudeix de la natura, de les olors, dels sorolls, de les bestioles, que no troba cap bestiola. Però la primera vegada que va al bosc i no sap on s'amaguen els animals. I l'avi, en canvi, el veus en paral·lel fent fotografies a tots els animals perquè ell és molt aficionat a fer fotografies i coneix la natura. I aquesta relació entre els avi i la nena al final té un final explosiu molt bonic, molt bonic. Després també hi ha una altra mirada, diguem-ho així, com artística. És que hem comentat en la portada. Crec que està molt ben dibuixat i vas acompanyant el relat fantàstic perquè apareix la noia en diferents moments, molt xulo. I m'agrada molt també aquesta mirada que té sobre les paraules, perquè hi cita, en algunes pàgines cita... Espera, vaig a buscar-la una que puguem llegir-la. Diu, la noia no trobava ni senglars, ni guineus, ni conills, ni mallarengues, ni àguiles, ni mussols, ni pirrojos, ni passerells, ni cadarreres. Són un enfilall d'animals que anen al bosc que et dona la pista per, ostres, que serà una mallarenga, i buscar-lo allà dintre de les imatges. És xulo aquest llibre, la veritat és per llegir-ho amb els nens petits, jo crec que entre 5 i 7 anys seria l'edat ideal per llegir-lo i parlar sobre quan anem al bosc que no fem l'animal. M'ha agradat molt.
Si teniu un avi il·lusionat a casa, ja ho sabeu, sí, aquest llibre és molt adequat. Sí. I la pregunta del concurs del llibre, dels llibres per somiar, és: mentre la nena passeja pel bosc, què fa l'avi?
Què fa l'avi?
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim el guanyador del concurs d'aquesta setmana, la família del Keibel. I tu fas fotografies amb la teva neta?
Sí, mira, he portat la càmera... Ja no faig fotografies amb la càmera. Ara va arribar un moment que les càmeres van com desaparèixer de la nostra vida i la portem a la butxaca, al mòbil, que és amb el que fem les fotografies.
Doncs sí. Un dia ens portes una fotografia teva amb la neta. Et sembla?
Quan vulgueu.
Jaume Centelles, una forta abraçada. Moltes gràcies.
Sí.
Per què no fem volar un estel?
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'Ofici d'Educar, un programa ple d'amor i, com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. O deseducar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
M'agrada la família que m'ha tocat.
Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar. Amb Marta Butjosa.
Doncs avui la consulta que ens ha arribat per la Marta Butjosa és el meu fill que fa tercer de primària fa uns dies que ens diu que hi ha companys de l'escola que peguen i després diuen una paraula, és de xill. Diu que ell ha fet recerca per internet i va pensar que havia de ser alguna cosa que sortís a les xarxes i efectivament ho va trobar i diu què podem fer amb aquesta mala influència de les xarxes socials i aquesta és la pregunta que avui ens plantegem amb la Marta Butjosa. Benvinguda, Marta.
Hola, gràcies.
Què doncs podem fer?
Les xarxes socials són una mica com abans teníem la tele, no? O els amics del barri. Abans també teníem aquesta influència dels companys o dels anuncis de la televisió i després tot això arribava a l'escola, arribava als patis i eren aquestes modes que tots havíem d'anar vestits d'una manera o tots dèiem una paraula. I la veritat és que és un fenomen habitual. És una cosa que sempre hi ha existit en major o menor mesura. És cert que les xarxes socials ho intensifiquen. I també és cert que encara s'escapa més del control o de la informació dels adults, perquè abans la tele la veiem tots junts a casa i ara les xarxes socials és una cosa, diguem-ne, que no tenim tant a mà. I per què passa tot això? Per què necessitem aquestes modes? Mireu, els nens i també els adolescents necessiten un llenguatge únic, on els altres, diguem-ne, que quedem fora, sobretot els adults. Es tracta d'un llenguatge on jo formo part. Jo sé què està passant aquí i els altres no ho saben. Jo sóc especial, jo sóc únic, jo estic dins del grup dels escollits, perquè sé què vol dir això o què vol dir allò, o conec aquesta moda. És normal que sigui així i és normal que els infants i els joves vulguin entrar-hi. L'adult ho ha d'entendre com, diguem, que forma part de la socialització, que no és un problema, no és una mala influència, sinó ho veiem des de l'altra banda, com a una oportunitat de creixement. I una oportunitat per generar una conversa amb el nostre fill o la nostra filla, una conversa que pugui ajudar-lo a entendre les relacions amb els altres i les modes. Seria com, i a tu què et sembla tot això? T'ha agradat? No t'ha agradat? Com t'has sentit? I quan has vist això, com t'has sentit? I què t'hauria agradat que passés? I què t'hauria agradat que et diguessin? Què hauries pogut fer de diferent? Es tracta del que se'n diu avui en dia empoderar, donar-li eines. Anar traient la palla per arribar al que és realment important d'aquesta oportunitat, de com pot gestionar aquesta criatura aquestes situacions. És important també que avisem a l'escola i que tinguem molta confiança en com ho gestionarà l'escola, que de ben segur no serà de la mateixa manera que ho faríem nosaltres, però serà la manera que ho fa l'escola. I la confiança i l'explicar, no donar per fet que ja ho haurien de saber perquè ho han d'haver vist, és molt important. Llavors, un altre dels temes que tenim és l'ús de les noves tecnologies. Mireu, les noves tecnologies, tal com us ho he explicat, és un món inabastable. Una vegada els nostres fills entren allà, nosaltres perdem absolutament tot el control i és un altre espai on aprenen moltíssimes coses que nosaltres no sabem. És molt important també que els adults ens plantegem quin és l'accés que volem donar als nostres fills a la tecnologia. Com ho volem fer, això? A quina edat? Des de quin dispositiu? De vegades, per exemple, una de les bones opcions és tenir els ordinadors al menjador. Així els pares anem veient què és el que estan veient o no. I una imatge que per mi va resultar-me molt útil és quan donem un telèfon mòbil o quan deixem tecnologia sense control parental. Doncs mireu, la imatge és: deixeu els vostres fills davant de la tecnologia sense control, quan els deixaríeu també al centre de la plaça Catalunya a la 1 de la matinada. Si estan preparats per estar al centre de plaça Catalunya de Barcelona a la 1 de la matinada, estan preparats per tenir tecnologia sense control. Una de les coses que també m'ha fet pensar aquesta demanda de l'Anna era que volem que els nostres fills desenvolupin un criteri propi. Volem que sàpiguen gestionar aquestes situacions, que davant d'una moda o davant d'un comportament que no els agrada, sàpiguen gestionar-lo. I la pregunta és com fem que els nostres fills generin aquest criteri propi, no? Des de ben petits, que es posicionin. Mireu, hi ha una frase d'en Rudolf Steiner que diu: "Només podem transmetre als nens allò que l'educador ha conquerit per ell mateix." És una frase molt inspiradora i que penso que també té espai en aquesta consulta. I també us diria, és molt important que escoltem els nostres fills des de ben petits, des de que comencen a parlar. I moltes vegades el seu parlar és lent i el seu pensar també és lent i els adults perdem la paciència. I no permetem que el seu discurs es vagi construint i que es vagi desenvolupant. Llavors, si volem que el nostre fill tingui criteri propi, l'hem de mirar amb una mirada capacitadora, amb una mirada que escolta, amb una mirada que acull i que respecta els seus temps, el temps que necessita per elaborar el seu discurs. Hem de permetre també que observi, hem d'ajudar-lo a observar, hem d'ajudar a entendre que les coses no són ni blanques ni negres, hem d'ajudar a veure allò subtil, el que sentim, incorporar que aquell comentari ens ha ferit, que aquell petit matís, que no és el mateix dir les coses d'una manera que d'una altra, ajudar-los a reconèixer allò subtil i els matisos. I també ajudar els nostres fills recordant que la veritat no existeix i que cadascú té la seva pròpia veritat. Si som capaços d'escoltar els nostres fills amb una mirada capacitadora i donant-los el temps perquè el seu renoment evolucioni, si els ensenyem a observar, si els ensenyem a veure els matisos i la subtilitat, i si els recordem que la veritat no existeix i que cadascú té la seva pròpia veritat, a poc, amb el temps, aniran desenvolupant un criteri propi que els permetrà afrontar les modes que hi haurà sempre i que tindrem tots.
Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar amb la Marta Butjosa. Acabem només dient que és de Xil, ho diuen, quan es fa una broma pesada als amics. Marta Butjosa, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Consultes a l'oficideducar@ccma.cat. Allò que us preocupa, allò que no sabeu com gestionar a casa. Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar amb la Marta Butjosa. Petons, Marta.
Petons. Adéu.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar el cel. Tu com a adult dius que t'embrutes.
Juguem amb els fills, que si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lleure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada!
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent l'especial de la Marató sobre el cor. Us deixem amb Triquell i Núria López. Call Heart, sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. Fins la setmana vinent.